Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a L'Amunt al Taló, el programa que cada dimecres us acosta a les novetats teatrals que ens ofereix la nostra ciutat, les nostres companyies, grups, entitats. Us mantindrem, com sempre, ben informades de la cartellera i de les futures estrenes. I podreu escoltar els protagonistes d'aquests muntatges sabadellencs directament, als nostres reportatges i a les nostres entrevistes. L'equip que fa possible L'Amunt al Taló i que avui us presenta aquesta edició 145 del programa està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Casablanques, la veu del programa Francesc Asens i el nostre supertècnic Roger Benet i qui us parla, Marcel Castillejo. Disculpeu aquesta veu nasal, coses del canvi de temps, es nota que ja s'acosta l'hivern i que el fred cada vegada apreta una mica més. Aquesta és una setmana, sens dubte, complicada per la cultura, no només sabadellenca, sinó també en l'àmbit català i de l'estat espanyol, i m'atreviria a dir que també a nivell global. Entrava en vigor diumenge el cobrefoc, el seny del lladre, que ens obliga a totes a tancar-nos a casa a partir de les 10 de la nit. Aquesta mesura, que se suma a totes les altres que els diferents governs ja havien anat aprovant, com el tancament de bars o restaurants, els límits d'aforaments, les mesures de seguretat de tot tipus en actes culturals, activitats lúdiques, etc., doncs també afecta d'alguna manera al sector teatral. Representacions d'obres en curs s'hauran d'adaptar a aquesta restricció horària. Les representacions de nit hauran d'acabar a una hora prudent per garantir així que les persones assistents puguin ser a casa a les 10 de la nit. La gent de Sabadell pot estar tranquil·la si té entrades o vol anar al teatre a Barcelona. Se'ns permetrà circular més enllà de les 10 de la nit si es tracta d'un retorn a casa després d'una funció. Podem estirar fins les 11 de la nit, però cal conservar, sobretot, l'entrada i presentar-la a la policia si ens demanen la nostra justificació. Els certificats per a desplaçaments del govern de la Generalitat, indispensables si som al carrer més tard de les 10 de la nit, però encara no hi consta cap opció o cap casella relacionada amb el retorn després d'un acte cultural, cosa que inquieta força. Assajos de muntatges encara per estrenar, doncs també s'han d'adaptar al cobrefoc i tancar persiana dels espais d'assaig abans de les 10 de la nit, garantint així que, a l'hora indicada, les participants puguin ser a casa seva. Pels grups amb amateurs de la nostra ciutat, que en són uns quants i que preparen molts projectes encara per estrenar, doncs és una mesura que dificulta encara més la preparació de noves obres de teatre. El gremi del teatre, els professionals, doncs revolucionats per aquesta notícia, evidentment, actors, actrius com Victòria Pagès, Joel Joan o Jordi Martínez la criticaven a través de Twitter i es pregunten per què no restringir a partir de les 11 de la nit, com han fet en territoris diferents de l'estat espanyol. Això estalviaria canvis en la programació teatral, estalviaria doncs suspensió d'espectacles i donaria més marge de temps a la gent a l'hora de tornar cap a casa. Un bon sarau tot plegat. Com sempre, a L'Amunt al Taló us posarem el dia de les novetats. Aquesta temporada doncs ho haurem de fer setmana a setmana, gairebé dia a dia, pràcticament. I és que la situació que vivim i hem de viure, sembla que per força temps, és imprevisible i molt canviant. Avui, l'obertura del nostre programa ens la fa l'Eloi Garcia, el nostre detectiu de la cartellera sabadellenca. Escoltem el seu comentari, que ens el fa des de
El Taló de Fons.
El toc de queda, del llatí queda't a casa i tapa't el nas, ens fa estar a casa de 10 de la nit a 6 del matí. Excepcions a part. No ens enganyem, tot plegat és una conxorxa entre el coronavirus i el canvi d'hora per fer que, encara més, aprofitem les hores de sol. Això sí, que quedi clar, per anar d'una obligació cap a una altra, i si hi ha sort, i molt líquid desinfectant, fer algun hobby pel camí i fora de casa. Tot plegat sembla una obra de teatre en què tot l'elenc va vestit de groc i el carrer està tan net de merda que ni els coloms volen acostar-s'hi per poder trencar el gris monòton del paviment. I a sobre no hi ha bar per anar a fer un beure ni abans ni després de l'espectacle. Paciència, que no us desanimi ningú. Si es vol aprofitar el matí, es pot treure a passejar el gos entre les 4 i les 6 de la matinada. Ja direu. També podem gaudir del fred tardorenc una estoneta més si anem al teatre i la funció acaba puntual a les 10 de la nit. Qui fins ara encara no estigui convençut que el teatre és un element tan necessari per la cultura i la moral del país com ho és la distància física de seguretat per la salut pública, no té excusa ni per no portar mascareta ni per no anar al teatre. Salut!
I us fem un resum dels continguts del programa d'avui ràpidament. Repassarem, com sempre, la cartellera teatral dels propers dies a la platea indiscreta, amb l'Eloi García, com sempre. Entrevistarem a Lídia Coll, una de les actrius de La Trampa, i així va mentir el marit d'ella dues obres en una sola representació que podreu veure al Teatre del Sol. De fet, les van estrenar aquest darrer cap de setmana a la Sala Biblioteca, en petit format. També parlarem amb Pere Urpí, d'UIU Promotors, i amb Jordi Fiter, que ens presenten, doncs, per una banda, un cicle de concerts també al Teatre del Sol, a la Sala Gran, i un altre espectacle, una lectura dramatitzada de poemes a l'Acadèmia de Belles Arts. Recuperarem un Infiltrats que vam deixar congelat a la nevera. Abans del confinament, el març passat, vam anar al Teatre Sant Vicenç a parlar amb els protagonistes del musical juvenil No sé què vull ser, que no s'ha pogut estrenar fins aquest octubre. Estaven a punt d'estrena, però el coronavirus, la Covid-19, els va enxampar de ple, igual que molts d'altres muntatges, i ha estat en aquesta nova temporada que han pogut aixecar el taló. Escoltarem com vivien, abans de confinar-se, la preparació de l'obra que ara justament estan representant. Tindrem Omertà del teatre amb el Marc Pont i el Jan Casablanques, que amb el seu particular humor ens posaran una mica al dia totes plegades. I l'Elvira Franc, com sempre, ens porta les novetats de la cartellera de Barcelona a Teatre de Franc. Avui, amb moltes i moltes propostes, el teatre de la capital no para. Poseu-vos còmodes, tothom atent, que alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt el Taló. La platea indiscreta.
Bon vespre. Tot i les noves restriccions horàries, els teatres de Sabadell segueixen tenint en cartellera una colla d'obres per fer-nos passar el moro de teatre. Això sí, cal estar ben atents als canvis d'horari d'algunes funcions i seguir les xarxes socials de cada una de les entitats i grups teatrals de la ciutat. Així doncs, el Teatre Sant Vicenç ens continuen oferint No sé què vull ser fins al 22 de novembre, els dissabtes al vespre i els diumenges a les 6 de la tarda, i la Caputxeta Vermella, els diumenges a 11:45 del matí, també fins al 22 de novembre. Al Teatre del Sol hi tenim encara La Trampa, de Luigi Pirandello, i Així va mentir el marit d'ella, de Bernard Shaw, fins al 13 de desembre, els dissabtes a 7:45 i els diumenges a 7:15. Al Teatre Arlequí hi tenim Titelles, La Castanyera, fins a 1 de novembre, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12 del matí. També a la Quartera, a l'espai Can Capablanca, el Galliner ens ofereix Els Fusells de la Senyora Carrà. El divendres 30, el divendres 6 i el dissabte 7 de novembre cal estar atents per saber quina hora a les seves xarxes socials. Això és tot. Bona castanyada!
L'entrevista.
Dues obres breus en una mateixa representació. Una a la Toscana, l'altra a Londres. Una de Luigi Pirandello, l'altra de Bernard Shaw. Un drama i una comèdia. Bé, com la vida mateixa una mica. Però totes dues a la Biblioteca del Teatre del Sol, amb Lídia Coll, Txahu Gurina i Manu Fuster, que interpreten uns personatges i després uns altres. La Trampa i Així va mentir el marit d'ella. Aquesta és la proposta que el Teatre del Sol reestrena, perquè ja van començar abans de tot aquest embolic monumental de la Covid-19, i han reestrenat, si no vaig errat, aquest passat cap de setmana, que era una mica la prova de foc per saber com funcionarien les representacions post-pandèmia. Saludem a la Lídia Coll i al Manu Fuster, dos dels actors d'aquest muntatge. Bon vespre a tots dos.
Hola, bon vespre, què tal?
Com esteu? Com veieu una mica el panorama a dia d'avui?
Comença tu, Manu.
Començo. És estrany. El panorama és bastant estrany, però crec que ens estem adaptant bastant bé. Que passa que, clar, veure la platea d'una sala que ja de per si és petita, doncs veure-la reduïda a menys de la meitat, doncs, bueno, costa, però és com si l'estiguéssim fent l'obra, doncs, individualment al públic que ve.
Sí, jo penso que és una mica un xoc No joc, un xoc d'emocions, no? En el sentit que teníem moltes ganes de tornar al teatre, nosaltres com a actors, de tornar-nos a posar dalt de l'escenari i a la pell dels personatges. Va ser un coitus interruptus quan vam estrenar i era el tercer cap de setmana i va esclatar tot. Però, per altra banda, també veure la situació, doncs, és això que diu el Manu, no? Que quan saludàvem ahir i abans d'ahir i veies doncs, tota la gent amb la mascareta, es fa complicat. Però, tot i així, en tenim tantes ganes nosaltres i tantes ganes al públic que jo penso que hem de transmetre aquesta sensació de il·lusió, de ganes de fer teatre i sobretot de seguretat, perquè la veritat és que les mesures hi són totes, les distàncies, l'aforament, les entrades, les sortides, les estades durant la funció. Per tant, jo crec que ho hem de repescar i hem de posar il·lusió i treure-hi totes aquestes superficialitats de l'angoixa que ens porta i gaudir del teatre.
De fet, us anava a preguntar això mateix, de com havia anat aquest primer cap de setmana de prova pilot, si el públic havia respost més o menys bé, i una mica com des del Teatre del Sol com s'han pogut abordar totes aquestes, que en són moltes, mesures que es demanen o que representa que hem d'anar aplicant des dels teatres, no? El Manu comentava que l'espai és petit, no? Ja és petit en si, no? Ja és teatre de petit format, i el fet de que es vegi reduït, entenc que a vosaltres també, no? Com a actors, doncs...
Però ens adaptem, de veritat. O sigui, el que passa que el Teatre del Sol ha posat en marxa totes les actuacions que s'havien de realitzar per tal de poder obrir aquesta sala amb ventilació. Hi ha una extracció d'aire contínua a la sala durant la representació. O sigui, per tant, doncs allò que parlen de les partícules i tot això, doncs representa que això s'està actuant per tal de que no afecti. Hi ha també fora en el hall doncs mesures per tal de que la gent pugui pujar per una banda i baixar per una altra. Bé, que jo crec que, bueno, no sé si la Lídia vol ampliar, però crec que el Teatre del Sol doncs ha posat les mesures adequades per tal de que la gent vagi al teatre amb seguretat.
Hi ha totes les mesures físiques, és a dir, això que diu sobretot el Manu, no? de la ventilació, de les pujades, de les entrades, de les sortides, que ja ho insinuàvem, i això que dius de cara al públic, bé, s'ha reduït l'aforament a 20 persones, amb la qual cosa també és molt emocionant, perquè pots dir, hem exhaurit entrades de seguida,
sí.
conyes a banda, però sí que és veritat que com que ja és de petit format, i jo sempre dic que el teatre, i més el de petit format, no? Nosaltres ja el fem molt, el públic ens veu allà i ens sent pràcticament respirar, i jo crec que en aquest moment, amb totes les mesures físiques, però la part emocional, hi ha un vincle amb el públic, tenim tantes ganes de proximitat emocional, i jo crec que, com que tenim la tranquil·litat de la distància física, aquesta proximitat emocional entre els actors i el públic encara és més potent i més canyera. O sigui que ho hem de viure com en positiu i reforçant tot això.
Molt bé. I, si us sembla, posem una mica en situació els oients, La trampa i així va mentir el marit d'ella, que són dos textos curts, no?, de dos autors diferents, amb un to també bastant diferent o força diferent, no?, però que d'alguna manera combinen bé, no? Com s'han casat aquests dos textos en una sola funció?
Doncs... Digues. Parla tu, Lídia. Que...
No, doncs, bé, bàsicament, el nexe d'unió és el triangle amorós, evidentment. Som els tres mateixos actors i són tres personatges, que és marit, la senyora i l'amant. Per tant, el nexe comú, el punt en comú que tenim és aquesta relació amorosa que hi ha, doncs, que una dona té amb el seu amant i que té por, doncs, que el seu marit descobreixi que hi hagi aquesta relació. Per tant, un mateix triangle amorós, uns mateixos actors, dos llocs, com has dit tu ben bé al principi, dos llocs diferents, dos autors diferents i dos tons diferents. El primer en un to de drama i el segon en to de comèdia, que és una mica la dualitat de la vida mateixa, també, no? Vull dir, és aquest joc dels mateixos personatges, la mateixa situació amorosa d'engany, atrapada, descoberta, sí o no, i com es juga des del drama... I com es juga també després, doncs, des de la comèdia, la ironia i més la frivolitat. Per tant, són dues visions d'una mateixa situació que penso que és la gràcia, no?, de la posada en escena d'aquests dos textos junts.
t'has adonat que a la Lídia estima molt els seus personatges perquè ha dit el marit, la senyora i la mare.
Que és...
Sí. Molt bé,
sí, fora conyes, eh?
No, però és interessant perquè realment de vegades només sense saber que són dos autors diferents o no, o dues obres diferents de gènere diferent, ja només pel sol fet de llegir, no, pel sol fet de veure el text ja ho notes, no, que l'escrit, sí, la manera d'escriure ja és diferent, no?
Sí, vull dir, és
diferent. Més a més, el com deia la Lídia, l'estil, clar, són autors totalment diferent, malgrat més o menys estan dins del mateix temps, no?
Sí, del període.
El Pirandello, doncs, és un drama, a més amb una pujada bastant forta de maltracte psicològic cap a una tercera persona, i després l'altre és un to totalment de comèdia, d'enfotre's de tot... O sigui, que realment no tenen res a veure els dos textos entre si, malgrat la temàtica és la mateixa, no? Aquesta és la gràcia del muntatge en si, de veure com els actors doncs, poden fer la dualitat de representar dos personatges que, malgrat estar en la mateixa situació, no tenen res a veure uns amb els altres.
Clar, això és un repte per nosaltres, va ser un regal, oi, Manu? Va ser un autèntic regal poder interpretar aquests dos personatges tan diferents, els dos marits, diguem-ne, per part del Manu i les dues dones per part meva, i també, tot i així, tot i que són èpoques absolutament diferents i tons absolutament diferents, el que crida l'atenció és la vigència d'algunes de les situacions que es viuen allà, tot i que fa 120 anys o aproximadament que es van escriure les dues obres. Per tant, jo penso que ens fan pensar, ens fan reflexionar la relació de la dona respecte al marit, respecte a l'amant i respecte a l'amor o el suposat amor que hi pot haver. Per tant, jo penso que això és el que ho fa interessant i a nosaltres un repte absolut, perquè nosaltres passem d'un personatge a un altre en 2 minuts 58 segons. És a dir,
això us anava a preguntar, dic, el canvi de registre realment en una sola representació deu haver sigut un dels hàndicaps, no?
Sí, no farem spoilers, però passem en aquests 3 minutets, és allò que et treus una roba i te'n poses una altra, sí. I realment et poses molt més que la roba, perquè et poses la pell de l'altre personatge i surts a escena enxufat a un altre registre, unes altres emocions i a una altra manera de ser absolutament diferent, no? I això és el que ho fa xulo d'interpretar.
Per tant, tenim dos textos que ens parlen d'infidelitat, no? De triangle amorós, que d'alguna manera s'ha d'acabar desencallant, de secrets entre personatges, però que ho aborden d'una manera molt diferent, un autor i l'altre, i aquests personatges, la Júlia i l'Aurora, no, en el teu cas, i l'André i el Teddy, canvien radicalment, com ho veieu? Quins són els rols d'un i altre, així, breument, sense fer spoiler.
Teddy, digue-ho tu, Teddy.
Si comences tu, Lídia.
Començo jo. A veure, clar, no volem fer massa spoilers,
no.
Però pensa que la Júlia, doncs, és una senyora, doncs, benestant, és a la Toscana, és al camp, i ha decidit, doncs, deixar-ho tot per anar-se'n amb el seu marit, que és molt treballador, i que, però vaja, senyora benestant d'aquella època, avorriment, descoberta d'una altra persona i un amant. I a partir d'aquí, doncs, arriba l'amant i creu, doncs, que ha passat alguna cosa, que potser el marit sospita alguna cosa. I a partir d'aquí s'engega el mecanisme de la Júlia, de com se situa la Júlia davant la possible descoberta, o no, del marit de la seva relació amb l'amant. I pel que fa a l'Aurora, doncs tot comença que l'Aurora entra al menjador de casa seva, hi ha el seu amant, i li diu: Henry, ha passat una cosa terrible, he perdut els teus poemes. I a partir d'aquí, doncs, sabrem què passa. què passa amb l'Aurora.
Molt bé. Caldrà venir-ho a veure, no? Caldrà venir-vos a veure també per descobrir com acaben aquests triangles amorosos, aquestes històries. I el més important que comentaves, Lídia, que no, tant un autor com l'altre són homes que en els seus textos plantegen temes que no són banals, no? Que toquen temes socials o ètics que porten a la reflexió, que conviden d'alguna manera a la reflexió, que això també és molt important, no?
Sí, convida la reflexió sobre el paper de la dona, sobre la relació amb l'amor, sobre l'autocrítica, sobre la frivolitat, sobre la lleugeresa o no de l'amor, la profunditat, és a dir, hi ha molts temes que ens poden fer donar-hi voltes, sí, sí.
Important, important també. I amb un muntatge on aquests dos actors i l'actriu doncs us heu de bolcar completament en la interpretació, que no teniu un gran muntatge escenogràfic ni grans efectes perquè no, a la biblioteca no hi poden ser, i per tant imagino que el Ramon Ribalta deu haver apretat força, no?, en aquest aspecte.
Bueno, el Ramon Ribalta sempre apreta, és la seva idiosincràsia. Eh?
Exacte.
Exacte.
Llavors, el treball de,
heu suat.
Dels personatges ha estat molt, molt des de la visió, que sí que ha estat la visió del director, per suposat, però hem hagut de posar nosaltres molt perquè, bueno, en 30 minuts has de... No en 30 minuts, en menys, perquè, clar, en el meu cas, jo entro sempre a la meitat de l'obra. Clar, el cornut sempre entra a la meitat, o sigui, no pot entrar al començament. Llavors, clar, en una mica més de 15 minuts has de donar tota la informació al públic, sentiments... el pensament que té aquest personatge, i llavors la composició del personatge està com molt, molt detallada per tal de que el públic no la vegi esvaïda, no?
Jo afegiria la generositat, és a dir, jo he treballat amb dos senyors, un de Sabadell i un... No, dos de Terrassa. Oh, són de Terrassa, quin horror.
Bé, vigila que dius.
Que ens hem ajudat molt nosaltres tres, hem fet molt treball entre nosaltres, a mi m'han ajudat moltíssim a entendre com havia de viure la Júlia i l'Aurora, com havien de viure la relació amb tots dos, amb el marit i amb l'amant, i jo he de dir que sense ells no hagués estat possible arribar on he arribat al punt de coneixença del meu personatge.
Molt bé.
Ja està, ja ho he dit, necessitava dir-ho.
Doncs amb tots aquests comentaris que ens fèieu, acabem aquí, però convidem a tots els radioients a venir a veure aquest muntatge, La trampa i així va mentir el marit d'ella, que ja han restrenat i seran a la Biblioteca del Teatre del Sol fins al 13 de desembre, si no m'equivoco, amb aquestes representacions els dissabtes i els diumenges. Moltes gràcies, Lídia i Manu, i a reveure. Moltes gràcies.
Enviem un petonarro i una abraçada enorme al Chajo Gurina, que és
exacte,
el tercer del trio.
És el meu amant.
Perfecte.
I us esperem a tots al teatre, que el teatre és segur.
Doncs moltes gràcies.
La cultura
gràcies.
És segura, i tant que sí.
Bon vespre.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Avui, a l'espai de l'entrevista, també volem aprofitar per parlar amb Pere Orpí, d'Uiu Promotors, que porten a la Sala Gran del Teatre del Sol una sèrie de concerts, un cicle de concerts de tot tipus durant aquests dies de novembre i fins al 4 de desembre, que és el darrer. Bon vespre, Pere.
Bona nit, Marcel. Gràcies
Bona nit.
Per trucar.
A tu. Com serà l'horari d'aquests concerts? Perquè finalment no, anem sentint notícies d'aquests tocs de queda, també van sentint campanes del confinament de caps de setmana i perimetrals, no? Com queda ara per ara l'horari d'aquest cicle de concerts?
Exacte. Com també dius, hem d'anar-nos adaptant en funció dels decrets i les normatives que van sortint a dia d'avui, que no vol dir que canviï demà. Els concerts que eren a les 9 els avançarem a les 10, perquè fins a les 10 es pot estar a les sales d'espectacle i després hi ha una hora per arribar cadascú a casa seva. amb l'entrada que va com de sol conduït, i els espectacles al Teatre del Sol, que eren a les 9, els passem a les 8, i els que són a la tarda els deixem a la tarda, perquè, és clar, no afecta.
Molt bé.
I es mantenen íntegrament, de moment.
Fem una mica de repàs, també, per posar en context d'aquest cicle de concerts. Marina Prades i Oriol Pedrós, el diumenge 8 de novembre. Exactament. Roger Pedrós i la seva banda, el dissabte 14 i diumenge 15, no? Dos dies. Sí. I l'Anna Blázquez i Júlia Saura, també, el 4 de desembre, que és el darrer concert.
Això mateix, que també l'avançarem a les 8, com els dos del Roger.
Perfecte. I més o menys es podran, totes aquestes mesures necessàries o que es demanen es podran anar implementant, no?
Sí,
també aforaments, mascaretes, sí, distàncies...
Sí. Absolutament. De fet, nosaltres ja vam programar tot l'estiu, malgrat totes les restriccions, als jardins de l'Espai Cultura hem fet 15 concerts i, amb les, sí, com bé dius, amb les mesures de desinfecció de sabates, mans...
Higiene de mans...
Mascaretes, distàncies, presa de la febre... traçabilitat d'on s'asseu cada espectador per saber, en el cas hipotètic que s'hagués produït algun contagi, que gràcies a Déu no n'hi ha hagut cap, saber tothom que estava al seu entorn. No, amb això sempre repeteixo l'expressió perquè som uns talibans de la seguretat. Primer perquè som gent de cultura i després també som gent de l'hostaleria, vull dir que tenim una obsessió per la higiene i la seguretat malaltissa.
I tant,
en aquest aspecte, tranquil·líssims. Sí, i tant.
Imagino que canvia molt tant pels artistes, no?, que estan actuant, com també pel públic assistent, el fet de viure un acte cultural que tradicionalment vivíem en unes altres condicions, però ara de cop i volta en unes circumstàncies totalment diferents, no?, amb totes aquestes...
Exacte, sí, tens tota la raó. El que passa que l'entusiasme de tothom i el desig que té tothom, l'anhel per consumir o per viure la cultura, fa que tant els artistes es vagin adaptant, malgrat que ells ho manifesten, no? Que se'ls fa estrany veure la gent separada i amb mascaretes, i la gent igualment, veure els artistes que a l'hora de les glòries, de la salutació, que també han de saludar separadament, tot això es fa una mica estrany, sí. Però això no exclou que tots plegats tenim tantes ganes de relacionar-nos i poder assistir a actes culturals, que en el format que sigui, nosaltres la veritat és que estem molt contents per la resposta que està tenint tothom, solidària i generosa.
Bueno, s'ha de lluitar per poder-los anar programant. Exacte. I celebrant, no?
Bé, de fet, nosaltres fem això, vull dir que anem programant, jo estic programant el 2021 com si visqués en plena normalitat. Després ens anirem adaptant a horaris, a restriccions, d'aforaments, anem fent sobre la marxa, però això no fa que ens aturem, perquè és que creiem que és tan primordial la cultura com l'alimentació, gairebé.
Mm. I quina música ens oferiran o ens interpretaran aquests artistes que seran a la Sala Gran del Teatre del Sol tots aquests dies?
Nosaltres, per bé que són artistes que ja hem programat, tant la Marina Prades i l'Oriol Pedrós, com el Roger Pedrós, que es diuen igual però no són família, com l'Anna i la Júlia, són artistes que ja són de la casa. Nosaltres hem aprofitat que tant l'Oriol i la Marina com el Roger estan aquests dies al programa aquest d'Antena 3, La Voz, que hem fet una mini secció dintre el cicle que es diu La Voz de Sabadell, perquè ja que tenim la sort de tenir artistes sabadellencs en un programa d'àmbit estatal, doncs aprofitar aquest valor afegit. Però no crec que hagi estat determinant, perquè el Roger va anunciar el concert i en 24 hores va exaurir la primera sessió, després vam programar la segona del dissabte, que pràcticament ja està plena, i ha sortit una vegada només a La Voz, de moment. Vull dir que... Però és un artista que ens va omplir també els jardins aquest estiu. Vull dir que fa 3 mesos va exaurir també. Sí, és un noi en auge, és un noi que està creixent.
I com estan entomant la situació, aquesta situació tan estranya, els diferents artistes que participen del cicle? Home, perquè són temps bastant difícils, no? Però suposo que també per alguns deu ser una època creativa també per aprofitar, no?
Exacte, sí, d'una banda és l'època creativa, però esclar, amb la incertesa que hi ha i els neguits que això comporta, pensa que, per exemple, la Marina l'Oriol, que a part de fer actuacions com a 20... Marina Prades i Oriol Pedrós, que fer actuacions com a 22, com a ells dos, doncs també actuen com a 22 duo i fan moltes celebracions de casaments. Clar, això els ha caigut tot. L'altre dia comentaven que els han caigut 50 bolos aquest estiu. El Roger Pedrós, igualment, hi ha bolos que li van caient. l'Anna i la Júlia, no tant perquè són noies que estan en una etapa de formació, però tot i així els artistes molt amoïnats, perquè artistes de totes les categories. Nosaltres, per exemple, el Manel, que els tenim programats al Centre Cultural de Terrassa, els hem ajornat tres vegades. El Pot Petit els hem ajornat tres vegades.
El tema dels bolos és preocupant, sí.
Exacte, vull dir que els artistes també estan molt amoïnats i s'adapten a les circumstàncies, naturalment.
Sí. Heu intentat que siguin propostes diferents que heu volgut combinar en un mateix cicle, buscant una mica la varietat, o més aviat heu buscat que totes aquestes propostes, aquestes tres propostes, tinguin una mena de denominador comú o alguna similitud?
Sí, el fil conductor d'aquestes propostes del cicle al sol són bàsicament sabadellenques. Mm-hmm. Perquè nosaltres el que hem constatat al llarg dels anys és que, almenys la singularitat de la nostra ciutat, és que el que realment respon és o bé artistes arrelats a la ciutat o bé noms, diguéssim, noms consolidats. De moment, ara no és una bona època per presentar descobertes o nous talents, perquè el públic encara no respon a les incògnites, perquè la gent vol anar a valors segurs. D'aquí ve també la resposta que estem tenint tan positiva del nostre públic, que és el nostre públic de la Cap Orpi, bàsicament, però atès que hem hagut de tancar per la Covid, doncs ens hem reubicat tant a Belles Arts com ara al Sol, com a l'Espai Cultura, on també hi farem programació.
Uh-huh. I creus que s'ha de donar una mica més d'importància, no?, en aquesta música en directe, en aquesta música en viu, que d'alguna manera se l'ha desvalorat potser una mica, no? Ja endèmicament, però ara potser encara una mica més.
Sí, sí, absolutament. Nosaltres, de fet, no hem fet altra cosa des de que vam néixer fa uns anys que programar música en viu i catalana. Vull dir que amb això hem estat molt estrictes i molt rigorosos i hem seguit en el nostre estil i en la nostra declaració de principis. Vull dir que nosaltres continuem en la nostra línia habitual, que sortosament estem creixent, perquè també programem a Vilafranca del Penedès, a Sant Joan de les Abadeses, a Terrassa, a Girona, a Sentmenat. Bé, que estem sortint fora de Sabadell degut a les dificultats que hi ha per trobar sales amb aforaments importants, perquè les que t'he comentat, de Belles Arts, el Sol i l'Espai Cultura, tenim el nombre de butaques que tenim, però podem anar al Centre Cultural de Terrassa o a Vilafranca, llocs on originàriament hi havia 700 o 800 butaques, que ara, encara que ens limitin a la meitat, fa poc era allò que dèiem la setmana passada, és el 70%, aquesta és el 50%, la que ve no ho sabem, i llavors això ens dona més lloc. Anar a sales de 800 espectadors com Vilafranca ens permet programar amb l'objectiu de 400, en el pitjor dels casos. I és el que estem fent, rodant per tot el país.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pere. Fem una crida des d'aquí, des de l'Amunt al Taló, per veure aquest cicle de concerts a la Sala Gran del Teatre del Sol, uns concerts que tenen doncs molts artistes diferents, el diumenge 8, dissabte 14, diumenge 15 de novembre, i el darrer concert, que és el 4 de desembre, amb aquest toc sabadellenc que ara ens comentava el Pere, que ens agrada tant.
Exactament, Marcel.
Moltes gràcies, Pere, i bon vespre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per
igualment
atendre'ns.
Gràcies, bona nit, il·lusió.
Amunt al Taló.
I també tenim amb nosaltres avui a l'Amunt al Taló i saludem el Jordi Fiter, que també en una producció de Pere Urpí i amb UiU Promotors, conjuntament amb Il·lus Teatre, ha dirigit l'espectacle que es presentarà a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, titulat Poetes de Cementiri, el dissabte, això serà el dissabte 31 d'octubre a 8:15 del vespre. Un recull de poemes de diferents autors que interpretaran dos grans, la Montse Vidal i el Josep Seguí, intèrprets de luxe. Bon vespre, Jordi, gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Encantat, ja saps.
Moltes gràcies. A banda de la direcció, el Jordi també s'ha encarregat de la selecció i de la traducció d'aquests poemes. Déu-n'hi-do, una triple tasca bastant complicada, aquesta de traduir, no?, de ser el màxim fidel possible en aquests autors originals, de destriar quins sí, quins no, quins poemes sortiran, quins no, no?
Sí, sí, ara... Sí, també és molt engrescador fer-ho, vull dir que ho gaudeixes i ho pateixes a la vegada. No?
Exacte.
Com perquè sí que et crea una certa tensió, ansietat, però bueno, quan ho resols també és un plaer, no? I és curiós perquè aquest projecte una mica, si em permets que t'expliqui una mica l'origen, era a partir de la traducció que jo vaig estar preparant perquè estava en tracte amb una editorial que, bueno, una editorial que té una línia molt enfocada cap als temes així més, diguem-ne, foscos, i bueno, l'editorial té un pànic, pànic editors, vull dir que ja busquen títols així una mica foscos, no? I llavors, bueno, jo els vaig proposar això perquè vaig descobrir aquest corrent, no, de poetes que al segle XVII es van interessar molt per tot aquest món fosc de dels cementiris, dels morts, com a context en el qual reflexionar sobre la vida i sobre la mort, el significat de les coses, no? Ho van fer d'una manera tan, tan extraordinària que van crear un corrent que va influir els que van venir darrere seu, que van ser els romàntics, i fins i tot se'ls considera una mica els pares de la literatura gòtica, no? I d'aquesta estètica gòtica que avui ben dia encara veiem amb distància, però encara la veiem, doncs, que sé, amb sèries de televisió que surten els zombis. Tota aquesta imatge, aquesta imatgeria, diguem-ne, imaginari, però tan definit, jo crec que prové d'allà, perquè el que ells descriuen, aquest ambient, no, tètric, sense estalviar-se cap detall dels cossos i dels morts i no sé què, no era l'objectiu, sinó que era l'ambient en el qual ells reflexionaven sobre un pensament més profund, no? I, bueno, i la qüestió és que el projecte es va, amb moltes coses aquest any, es va trencar i està tot com empantanegat.
Sí.
I vaig dir, almenys, de moment, no sé, a veure si podem fer una presentació, i vaig proposar aquesta... És en format una mica de lectura, però, bueno, hi hem donat una mica també d'elements que puguin també fer una mica atractiu de veure'l en veu alta i de gaudir-lo, no?, com a text literari que és.
Molt bé. Són un conjunt de poetes anglesos i escocesos de la primera meitat del segle XVIII que, doncs, ara ens ho explicava el Jordi, coincideixen a parlar sobre la mort, aquest concepte de mort i tot el que els humans hem anat relacionant o ens hem anat inventant sobre la mort, no? Esperits, la nit, les tombes, els tabuts... Llavors, quin és una mica el missatge de tot aquest recull? O quina és la intenció que es busca al final?
No, ara... Hem de tenir en compte que en el moment en què es van escriure, clar, tots... Si hi ha una pàtina, diguem-ne, de transcendentalitat religiosa o metafísica, perquè a l'època, clar, era això el que es creia, no? Però jo crec que també està molt bé tota la manera en què va reflexionant sobre la vida, no? Així que, a part del missatge que pugui haver-hi de consol o de desesper, que també hi ha les dues posicions, no?
Sí.
És bueno, molt senzill el plantejament, però molt ben expressat, i fa gràcia que... Bueno, gràcia, vull dir que fa pensar que et facin aquestes reflexions, no? Del poderós, del dissortat, que és igual, que tots acabem igual. Ja sé que és un tòpic, però vull dir que... està ben escrit i està ben plantejat, i et dic, i a més en aquest ambient tan tètric, que també ho fa una mica més interessant, no? Però això ens va semblar que si ho havíem de vendre d'alguna manera, només ho podíem fer el dia de Tots Sants.
El dia de Tots Sants.
Perquè lligava una mica amb l'ambient.
Lliga amb aquest univers, no? Amb aquest ecosistema així tan fosc i tant.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí, perquè això no ho podem plantejar per la Festa Major.
Exacte. Bueno, qui sap.
A l'estiu, no? Vull dir que...
De moment no hem tingut res de tot això, per tant.
No, vull dir que aprofitem-ho i ho provem a veure si agrada la gent o a veure què diuen, no?
Sí, t'anava a preguntar precisament si hi havia algun tipus de vincle amb el present, o es pot intuir, perquè encara que són textos del 18, sembla que hi ha alguna cosa que encara ens interpel·la ara i aquí, no?, directament.
I tant, sí, perquè et dic, hem heretat una mica aquesta visió de la mort d'aquests que s'ho van inventar, no? Fins i tot hi vaig incloure, i com acabem l'espectacle, amb un poema d'un autor que es diu H.P. Lovecraft, que aquest ja és del segle XX, i ell, inspirat una mica amb aquests del segle XVIII, va escriure un poema dedicat a Edgar Allan Poe, que també era un autor que li agradava molt tota la novel·la gòtica i els contes de Poe i tot això. Aleshores, ell fa servir la mateixa pauta, diguem-ne, que feien servir aquests poetes del cementiri del segle XVIII i ho repeteix en ple segle XX per homenatjar a un autor com Alan Poe, que ell considera, doncs, que allà se l'imagina al mig del cementiri, que veu el seu espectre i també li fa reflexionar, no?, sobre la seva obra i sobre... Bueno, tot, una mica tot això, no? Vull dir que també té components moderns, no?, a part de que el missatge és etern, no?, que és universal.
Sí, això t'anava a dir també, precisament, que és una angoixa universal que la humanitat sempre hem anat tenint, aquest de la mort, del desconegut, no? Aquestes pors que hem anat tenint sempre, que no caduquen, no?
Exacte, sí. I de la poca importància que té les coses que ens obsessionem amb què són importants, i llavors resulta que ell fa un llistat on hi ha un autor, concretament un dels poetes que llegim, que té un poema que és La tomba, no? I llavors va descrivint, doncs, a tota la tipologia de gent i totes les manies i totes les creences que la gent tenim quan estem vius, i les va desmuntant totes una per una, no? I va dient, aquí hi ha el que es pensava que no sé què, aquí trobareu també el que no sé quan. I però vull dir, fins, que sé, passant pels savis, els metges, els guerrers, els que han conquerit mig món, els amants, els que s'estimaven i s'han mort, els joves que han mort prematurament, els nens petits que s'han mort abans de no sé què. I fa un llistat increïble, vull dir, és impressionant, no? I bé, i llavors el seu únic consol és aquest, no? Que ens explica, ell exhorta els morts, diu, per què no ens ho expliqueu una vegada? I per què no ens dieu què és el que ens espera i tal? Com és que ho teniu tan amagat que no ens voleu aclarir, no? I diu, bé, de totes maneres, tant és, diu, jo... O sigui, un dia o altre també ho sabrem nosaltres, no? O sigui que ja vindrà el moment de saber-ho, no? Bueno, és curiós, no?
Molt bé, doncs és un espectacle que ara ens comentava Jordi, que és en format de lectura dramatitzada i que coincidirà amb la nit de Tots Sants, no? Això serà el dissabte 31 d'octubre a 8:15 del vespre, amb aquesta temàtica així tan fosca.
A l'Acadèmia de Belles Arts.
A l'Acadèmia de Belles Arts. Molt bé,
encara... Una mínima posta en escena, ja també, encara que sigui... que quedi malament dir-ho, però hi ha una banda sonora o un espai sonor creat expressament per l'espectacle que l'ha fet el meu fill. Vull dir que això em fa gràcia també poder-ho vendre, perquè és d'agrair el Jan.
La banda sonora del Jan Fité.
I, bueno, ara hi ha la música, però també hi ha molt d'ambient, no? I per crear també aquesta sensació que la gent ho percebi amb més impressió, no? És també una de les gràcies de venir-ho a sentir. Que t'ho diguin en veu alta, no? Viure-ho, una mica viure-ho en present, no?
Molt bé, doncs us convidem a tots plegats, a totes les radioients, en aquest espectacle, aquest Poetes de Cementiri, que ens presenten a l'Acadèmia de Belles Arts, un recull de poemes amb Montse Vidal i Josep Seguí. Moltes gràcies, Jordi, per atendre'ns i a veure si ens veiem a la nit de Tots Sants, allà a l'Acadèmia.
Malgrat que sigui la nit, o sigui, el dia de la castanyada és abans, i que la gent, si volgués venir, després té temps, perquè s'acaba d'esquart de nou, això.
Exacte, important.
Tampoc, tampoc farà anar malament els plans que pugui tenir la gent per després, perquè, tot i que aquest any estem tots tancats a casa, però almenys pots celebrar-ho perfectament després. No?
Perfecte, doncs moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Bon vespre, merci.
Igualment, adéu, no serà.
Amunt al taló. El teatre de la ciutat a la ràdio. Teatre de Franc.
Moment de Teatre de Franc. Moment per les recomanacions teatrals i per comentar i fer crítica dels muntatges que actualment són en cartellera a Barcelona. I ho fem amb la nostra experta teatrera de capçalera, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Marcel.
Què tal? Com anem? Quins muntatges ens recomanes aquesta setmana?
Mira, com tots sabeu, els oients ho saben, que fa dues setmanes que no es va emetre el programa per les mesures d'allunyament físic aconsellades. Per tant, se m'han acumulat algunes explicacions d'espectacles que he anat a veure. I com que m'agrada parlar dels espectacles que encara s'estiguin representant, per si algú vol anar-hi a veure'l, avui us comentaré tres propostes que s'acaben el pròxim cap de setmana. O sigui, encara tindrien temps d'anar-hi. La primera, El silenci dels telers, al Maldà. espectacle seguint el llibre de l'Assumpta Montellà amb dramaturgia de l'Anna Maria Ricard i dirigida per Ferran Utzet. Dues actrius, la Maria Caselles, que també va ser la impulsora de l'espectacle, i l'Andrea Portella. Totes dues donen vida a diverses dones de diferents generacions que totes van viure en una colònia. Aquestes comunitats que vivien al voltant d'una fàbrica tèxtil on la jerarquia dominava. Els amos, els encarregats, els capellans, els sindicalistes i els homes en general eren els que manaven sobre les dones que treballaven incansablement portant els talers d'aquelles fàbriques. Ja de ben jovenetes es posaven a treballar. Les seves mans petites i també la seva petita formació era ideal perquè passessin hores i hores sota el soroll dels talers, urdint un futur personal poc engrescador, amb una trama incerta i llançant la seva joventut. Un espectacle compost de curtes escenes que va parlant de les il·lusions, dels anhels i també de les penúries que vivien aquestes dones que van ser el puntal del tèxtil i que quasi no se n'ha parlat mai. Unes dones que es van inventar la manera de comunicar-se enmig de tot el soroll de les màquines i també de sobreviure en aquestes comunitats, vivint en cases petites, a prop d'un riu, on predominava la gran casa dels amos, l'església, amb molta sort, un petit teatre i, per sobre de tot, la fàbrica. Una fàbrica amb una gran xemeneia, que també es veuen a l'espectacle, que desprenia aquell fum. En l'espectacle surt el fum de la xemeneia, amb la seva olor característica i borra. Molta borra pels carrers i potser també a les seves vides. Aquest soroll dels talers que la gent gran de Sabadell encara recordem i que tanta vida van donar al nostre país i que ara s'han apagat. 100 anys que van representant i recordant els fets més importants. Tot això fa que es converteixi un espectacle amb un seguit de cronologies, però que és molt interessant i força recomanable, de veritat.
Molt bé, sí, sí, un tema, no?, un univers que ens transporta molt aquí, oi?, que connecta
exacte,
molt amb Sabadell.
Exacte, molt. Encara que sigui de les colònies, els de Sabadell ho coneixem molt bé, tot això de les fàbriques i la borra i els talers, no?, el soroll dels talers. Anem per un altre, Marcel.
Som-hi.
Vinga, aquest país no descobert que no deixa tornar les seves fronteres cap als seus viatgers. El Teatre Poliorama de Barcelona. Com he dit, s'acaba la setmana que ve, eh? El títol és tret d'una de les obres més emblemàtiques del Shakespeare, Hamlet, l'obra per excel·lència que parla de la mort. Segurament aquest país no descobert, el que comença després de la vida, és totalment desconegut per nosaltres i sempre ens ha estat un tema tabú que no hem volgut aprofundir. Generalment ens fa por parlar de la mort. Moltes vegades li amaguem el moribund que està a punt de fer el seu traspàs. I també moltes vegades nosaltres mateixos no volem creure l'absència de la persona estimada. L'Alba Pujol, actriu i escriptora, va passar recentment un tràngol de perdre el seu pare. Aquest, conscient que se li acabaven els dies en aquest món, ja que patia un càncer de pulmó, i a petició del director Àlex Rigola, va compartir converses i records amb la seva filla mentre el director anava prenent nota d'aquestes converses. Josep Pujol va deixar testimoni de tots els seus pensaments, vivències i reflexions, i el director i l'actriu ho van convertir en una excel·lent proposta del testimonatge en forma de teatre. No cal gaire escenografia per parlar d'un tema tan seriós. Una taula, unes projeccions i les paraules. Unes paraules plenes d'esperança, plenes de vida, parlant de l'estimació, d'amistat, de projectes, però també de comiat. Un comiat bonic, serè, generós, sense tabús, encarant la mort amb fermesa i saviesa. L'Alba Pujol s'interpreta a ella mateixa en aquest muntatge, demostrant la seva valentia i generositat heredades del seu pare. Sense sentimentalismes, sense feblesa, ni victimisme, posant moltes vegades un sentit pràctic, inclús introduint en moments somriures, reflexions que poden ser profundes o banals, senzilles o transcendents, però sempre autèntiques, explicant aquest intens i culpudeu comiat del seu pare. Pep Cruz diu les paraules del moribund. Llegeix i interpreta magistralment. Fa arribar les paraules com a transmissor i arriba amb tanta naturalitat com si fos el mateix Josep Pujol. Una complexa i genial interpretació que només ho pot fer un actor de la talla del Pep Cruz, perquè ho fa fantàsticament. Aquest país no descobert arriba molt als espectadors. Potser amb els records individuals de cada un, i arriba d'una manera intensa i profunda. però és un cant a la vida i un cant a l'esperança, també.
Molt bé, molt, molt, molt important també que es faci, no?, aquest missatge, que es traslladi aquest missatge en temps com aquests, en temps com els que corren.
I tant que sí, la van estrenar abans de, sí, del confinament, però ara té un sentit, un altre sentit, diguéssim.
Clar,
eh?
Clar, 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 i tant.
Sí. I ara comentaré l'última, que ahir, diumenge passat mateix la vaig veure. La nostra parcel·la, de l'Ara Díaz Quintilla, a l'Espai Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc. Dues dones es troben en un lloc indefinit, un espai petit i delimitat, que no saben com hi han arribat ni tampoc per què hi són. No mengen ni experimenten cap sensació vital, però no és ni la vida ni la mort. Les dues actrius passen de l'humor al dramatisme, del misticisme a l'ateisme, de la farsa a la seriositat, del surrealisme a la realitat, preguntant-se les mateixes qüestions que freqüentment ens podem fer nosaltres mateixes. Què fem aquí? Per què hi som? De què serveix la nostra vida? Les dues dones, com totes nosaltres, volen trobar el sentit a la seva existència i busquen unes teories on aferrar-se per donar sentit a la seva realitat. Moltes vegades aquestes teories són buides i ridícules, o potser són tal com cada una enfronta la vida. Elles són un mirall de nosaltres mateixes. Segurament necessitem tenir companyia, estimar i sentir-nos estimades, i ens aferrem a uns dogmes socials que sabem que finalment morirem. De tot això parla aquest espectacle, tan ben interpretat per la Marta Marco i la Judit Ferrés, com el joc de llums que cada escena en forma de llampecs o una foscor absoluta, o d'una llum brillant que quasi enlluerna, així és aquesta obra, exposant la història d'una llum brillant, d'unes ràfegues d'exposició, parlant de fanatismes, de rebel·lions, de conformismes, de sexe, de soledat, i per sobre de tot, de la vida i de la mort. Un espectacle que jo diria que s'ha de pair a poc, un cop vista, una li va trobant nous continguts, nous missatges, noves idees que obliguen a reflexionar sobre la nostra humanitat. En definitiva, un espectacle per pensar-hi, jo diria, lentament.
Molt bé. Doncs moltes, moltes gràcies, Elvira, pels teus comentaris. He de dir que personalment, normalment l'encerta l'Elvira, feu-li cas, i animeu-vos a veure aquestes propostes, aquestes tres que ens portava, mentre sigui possible, doncs anem-hi i donem suport en aquestes sales d'espectacle que ens ajuden a reflexionar, a esvergir-nos i que ens acompanyen en moments tan complicats. Sí, moltes gràcies, Elvira, i bon vespre, ens sentim, bon vespre. Ens veiem la setmana que ve, dimecres.
Això mateix, adéu-siau.
Nosaltres ens acomiadem, teatreros i teatreres de Sabadell, i ens veiem la setmana vinent a l'Amunt al Taló, com sempre, els dimecres de 9 a 10 del vespre i a la carta al web de Ràdio Sabadell. Podeu reescoltar els programes, ja ho sabeu, també a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló, al cercador. I sobretot, seguiu-nos a les xarxes Instagram i Facebook. Us mantindrem informades de tot. Fins la setmana vinent.
Amunt al Taló.